L'entrevista de Catalunya Informació.
La inhabilitació de Francesc Homs ha obligat a reestructurar el PDeCAT a Madrid. Carles Campuzano i Jordi Xuclà són el tàndem que n'ha agafat ara el relleu. Avui parlem de per on passa l'estratègia d'aquest partit ara que Homs ha estat inhabilitat. Ho fem amb Jordi Xuclà, que és coordinador dels diputats i dels senadors del Partit Demòcrata. Senyor Xuclà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'entrevista de Catalunya Informació, amb Gemma Bonet.
Senyor Xuclà, de seguida parlem doncs d'aquesta qüestió, d'aquesta estratègia que dèiem ara a Madrid després d'aquesta inhabilitació de Francesc Homs, però abans també ens agradaria tractar d'unes qüestions més recents de l'actualitat política, com ara les diverses i múltiples crítiques que hi ha hagut per la presència de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, ahir a l'acte de suport que es va fer perquè la festa de Sant Jordi sigui reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat. De fet, amb aquestes crítiques, fins i tot l'editora Isabel Martí ha dimitit de vicepresidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i doncs tot plegat ha aixecat força polseguera. Vostè com interpreta aquesta presència de Soraya Sáez de Santamaría ahir aquí a Catalunya en vigílies de Sant Jordi?
Miri, a mi em va semblar folclòric, extravagant, una mica aquella impressió de el gobierno nos visita, d'èpoques pretèrites, no? Quan el ministre Garicano Goñi, per cert, tiet d'aquest guru de Ciudadanos que es diu Luis Garicano, a vegades ens visitava, no? Miri, la senyora Soraya Sáez de Santamaría es va venir a fer la simpàtica, però va tornar a fer un simpa, perquè bàsicament a nosaltres ens interessa que el govern, quan ve a Catalunya, no vingui a fer-se el simpàtic, sinó que vingui a complir amb les lleis, a complir amb les previsions pressupostàries, a complir amb les inversions que els pressupostos generals de l'Estat per al 2017, el projecte de pressupostos, un any més, demostren que no es compleixen. Jo entenc el gremi d'editors i entenc que procedimentalment una candidatura per patrimoni immaterial de la humanitat a la UNESCO ha de passar també per al govern espanyol i per al govern central. I, per tant, entenc que instrumentalment això s'ha de fer. Però això és una cosa, i l'altra cosa és, com els deia, aquesta actitud folclòrica i excessiva. Escolti, si això és l'operació diàleg, tot això és maquillatge, tot això és molt superficial. El que convé és un tracte just per Catalunya. El que convé no són platós de televisió ni pretextos per gesticular i sobrerepresentar.
Ara que parla de tracte just per Catalunya, també ha apuntat el tema dels pressupostos generals de l'Estat. S'està ara mateix negociant aquests pressupostos generals de l'Estat. Quin paper tindrà el PDeCAT en tot plegat, en aquesta negociació?
Bé, ja l'hi puc avançar, ho vam anunciar, però ho farem formal el proper divendres de la setmana entrant. Nosaltres presentarem una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos, perquè són uns pressupostos que no donen resposta ni satisfacció a les necessitats de la nostra societat, de la societat catalana, des d'un punt de vista clàssic, per exemple, d'inversions i d'un tracte just en inversions, que crònicament Catalunya està maltractada, i que li podria posar molts exemples, que si vol després hi podem entrar, però tampoc dona resposta a una economia que incipientment s'està recuperant i que no està orientada al foment d'una economia que no pot ser precària. Escolti, estem creant llocs de treball, però s'estan creant llocs de treball molt precaris i hi ha gent que està treballant i que, tot i que està treballant, continua sent pobra i no podem cronificar aquesta situació. No hi pot haver un salari mínim interprofessional de 770 euros al mes a la nostra societat. 1.000 euros seria l'objectiu i en altres països europeus és molt més. I no dona resposta tampoc a algunes demandes socials, a uns canvis molt importants des d'un punt de vista de l'impacte del canvi demogràfic. Per tant, nosaltres presentarem una esmena a la totalitat. I tot seguit presentarem, si es supera el debat de la totalitat i es tramita els pressupostos, presentarem un conjunt d'esmenes que seran una mica el mirall, perquè ho farem amb diàleg amb la societat i amb els poders locals i amb ajuntaments i amb consells comarcals, que seran una mica el reflex del que nosaltres considerem que és la foto del tracte just que mereixeria Catalunya amb uns pressupostos generals de l'Estat.
Parlem ara del que apuntàvem al començament del seu partit. Vostè, com deia a mi, Carles Campuzano, han agafat el relleu de Francesc Homs, ara que l'han inhabilitat. La inhabilitació d'Homs, doncs, marca un abans i un després en l'estratègia del Partit Demòcrata al Congrés i també al Senat?
Permeti'm recordar que la inhabilitació de Francesc Homs marca una taca en la història de la qualitat democràtica a l'estat espanyol. Abans de parlar de l'estratègia, que amb molt de gust li respondré, no voldria que passés de manera superficial un fet molt excepcional. Jo crec que hi ha una dada que convé tenir en compte. Amb 39 anys de vida democràtica i parlamentària a l'estat espanyol, al Congrés dels Diputats, només dos diputats han estat despullats de la seva acta de parlamentari, d'electe. Un senyor que es deia José Barrionuevo, perquè els tribunals van acreditar que era l'autor intel·lectual de l'assassinat de Segundo Marey a través de les clavegueres de l'Estat i del GAL, i un segon parlamentari que es diu Francesc Homs, que ha estat acusat i sentenciat per als tribunals espanyols per haver facilitat posar les urnes i que els ciutadans s'expressin el 9 de novembre. Això em sembla d'una gravetat extrema i convé recordar-ho i convé d'oblidar allò que va fer Francesc Homs juntament amb altres persones, juntament amb Artur Mas, amb Irene Rigau, amb Joan Ortega. I que continuarà, i que si alguns es pensen que amb una, dues, tres, quatre o deu inhabilitacions s'acabarà una tendència molt de fons que hi ha instal·lada a l'estat catalana, que es vol expressar a les urnes, doncs ja poden començar a fer-se pagues de que això no passarà i no anirà per aquí. Dit això, vostè em preguntava quina és l'estratègia. Doncs miri, és una estratègia d'absoluta continuïtat en la defensa dels interessos de Catalunya, tal com els havia enfocat qui era el nostre cap de llista, Francesc Homs, en la defensa de la causa democràtica, del dret a votar i a votar durant aquest any 2017, i alhora també de la defensa dels interessos concrets dels ciutadans de Catalunya. Nosaltres tenim el mandat de 500.000 de catalans que ens van votar en les últimes eleccions. Abans havien estat més i ambicionem que tornin a ser més, però nosaltres tenim un programa electoral i un àmbit de la política que representa l'espai central des d'un punt de vista ideològic i de les classes mitjanes d'aquest país, que també estan patint molt la crisi i els volem defensar. I allí on hi hagi interessos a defensar, i en la política espanyola encara hi ha competències i poder polític que afecta els catalans, allí hi serem presents.
I apostava l'altre dia, vostè, perdó, per marcar també més perfil propi a Madrid, marcant distàncies amb Esquerra Republicana, que allà doncs, van per separat. Aquí a Catalunya també Marta Pascal n'ha parlat d'això. Per què aquesta proposta també a Madrid d'aquest marcar més perfil propi al Partit Demòcrata al Congrés i al Senat?
Bé, mira, jo crec que tot es pot explicar en positiu, no? Comencem per Catalunya. A Catalunya tenim un fet excepcional i un moment polític excepcional que requeria una resposta excepcional com és Junts pel Sí. Junts pel Sí la podríem definir com una unió temporal de partits amb un objecte determinat, que són 18 mesos per aplicar un full de ruta. I crec que hi havia una causa major, la causa de la llibertat, la causa de la democràcia, que ens invitava a tots a deixar de banda els interessos i els perfils de partit a favor de la unitat. I és la unitat que estem practicant durant aquests 18 mesos i que precisament es va veure i es va simbolitzar molt ahir al Palau de la Generalitat. Doncs bé, en 18 mesos nosaltres complirem els objectius d'aquesta unió temporal de partits. Però aquests partits existeixen i aquests partits també han de tenir, i això també ho reclamen els nostres votants, les seves finestres on mostrar les seves ofertes ideològiques, els seus contrastos ideològics, perquè existeixen, i nosaltres tenim bàsicament dues finestres on mostrar el nostre perfil ideològic. Un és l'acció parlamentària al Congrés i al Senat, i un altre gran tresor que nosaltres tenim és ser la primera força municipal de Catalunya, per tant la nostra acció política en l'àmbit dels ajuntaments, dels consells comarcals, de la presència de les quatre diputacions, també expressarem la nostra manera de fer política, i per cert, a partir del mes de juny-juliol accelerarem una miqueta també la proclamació de candidats municipals en la línia de que aquest nou partit convé que multipliqui la visibilitat de les cares, dels lideratges i dels referents.
Per tant, doncs, es podria llegir també amb clau electoral, d'alguna manera, aquest marcar perfil propi.
Bé, escolti, és que afortunadament en democràcia sol haver-hi eleccions cada 4 anys i últimament menys, no? Per tant, un partit ha de pensar en mentalitat de país, i si em permet, i no voldria ser gens de portar l'aigua al meu molí, però si algú ha pensat en mentalitat de país aquests últims anys, hem estat precisament nosaltres, no? I alguna cosa hem posat a la grella, perquè tot això sigui possible, i abans parlàvem dels inhabilitats i podríem parlar de com el president Puigdemont està liderant i arriscant i tenint el pas ferm i no dubtant en absolut, però també hi haurà un moment en el que jo no dubto que se celebrarà el referèndum el proper mes de setembre, per tant, hem de contemplar escenaris alternatius i tornarem a un escenari normal en les societats democràtiques de partits polítics que encarnen i representen ciutadans a partir d'espais ideològics oberts, porosos, però diferenciats. I, per tant, és normal que siguem molt fidels al full de ruta del que suposa la unitat que ens demana la societat per un moment excepcional i que alhora també tinguem un partit a punt en totes les seves dimensions, en l'àmbit municipal, en l'acció parlamentària a Madrid, a Europa i també quan s'escaigui de cara a unes futures eleccions al Parlament de Catalunya.
Últimament hi ha hagut algunes tensions entre el PDeCAT i Esquerra Republicana. La màxima, el capítol màxim, diguem-ne, ha estat arran de la conversa que gravada al número 2 del Partit Demòcrata, David Bonvehí. Ell acusava els republicans d'estar al darrere d'aquella gravació, d'aquella filtració. Vostè què en pensa d'aquest capítol?
Si em permet, com que aquesta és una entrevista i un diàleg, permeti'm que li negui la major. Jo nego les tensions. Estem parlant d'una violació d'un dret fonamental a una persona concreta, que és el dret a la intimitat, i per tant molt circumscrit a les relacions personals entre ciutadans del Bages i entre actors polítics d'una comarca determinada de Catalunya, el senyor Bonvehí com a ciutadà, i a més és advocat, el senyor Bonvehí es va sentir lesionat en el seu dret fonamental a la intimitat i té una convicció ferma, i escolti, a Manresa tothom en parla d'això, de que algú d'un altre partit, potser a títol individual, va cometre quelcom que és molt lleig, per dir-ho de manera no gaire, donant gaires voltes, no? Doncs bé, jo crec que l'únic que hem d'esperar és que algú es disculpi davant del senyor Bonvehí amb una relació que ha de ser entre persones que no han fet el que havien de fer i que formen part d'un partit polític, però, sisplau, no convertim això en una crisi nacional i en una crisi de relació entre dos partits. Ara les coses s'han de fer bé i en política no s'hi val tot.
Per tant, la unitat d'acció està garantida en aquest sentit.
Sí, sempre, sempre. I jo crec que després de l'acte d'ahir, al Palau de la Generalitat, amb el govern, els consellers, els secretaris generals i els directors generals, és un acte molt potent i molt positiu perquè és un acte que assenyala clarament: mirin, si no volien caldo, dues tasses. Tot aquest govern unit està a punt per convocar, celebrar i aplicar els resultats d'un referèndum. I, de fet, el 9 de novembre la Fiscalia va ser molt selectiva perquè va atacar aquestes quatre persones que han tingut una sentència i que he citat abans, no? Homs, Mas, Ortega, Rigau. Però van fer veure que no existien 600, més de 600 alcaldes a Catalunya que també van posar les dependències municipals a disposició de la celebració d'aquella consulta, d'aquell procés participatiu. Per tant, l'arma secreta en el segle XXI és que davant d'algunes pulsions tardofranquistes que pensen que les coses solucionen, els estudis de Catalunya Ràdio estan a la Diagonal, no? Hi ha alguns episodis del segle passat que van passar entrant per aquí dalt a la Diagonal. Doncs, afortunadament, la democràcia al segle XXI, en l'època de la hiperconnectivitat i dels ciutadans lliures que s'expressen a través de moltes maneres i de moltes xarxes socials de comunicació, fan impossible algunes pulsions tardofranquistes. I miri, hi som tots els que hi estaven al Palau de la Generalitat, el govern en ple, i milers de ciutadans a punt per poder exercir la democràcia a Catalunya.
El govern espanyol va menys tenir aquest acte d'ahir, en què, doncs, com diu vostè, no, tot el govern va firmar aquest manifest de compromís. Creu que ara el govern espanyol podria portar aquest text al Constitucional? Què passarà ara?
Jo fa uns quants anys que la vida m'ha portat a fer l'acció parlamentària a les Corts Generals a Madrid i li he de dir que una de les meves conclusions és que la Moncloa tenen el que en podríem dir un gabinet d'estudis de la carpeta Catalunya molt inconstant, molt intermitent. És una mica el que passa amb la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, que porta masses carpetes i després es despista i ve un dia aquí, passa per aquest despatx i carrega el mòbil i se'n va, no? Doncs bé, una cosa semblant. Jo crec que el govern espanyol bàsicament està desconcertat, no? Perquè no poden donar respostes judicials a actituds polítiques i a expressions polítiques, no? Bé, escolti, no sé, no li puc respondre quina serà la resposta, però com menys bé ho facin, com més malament ho facin, més convencen alguns ciutadans de Catalunya que la causa de la democràcia, la causa de la modernitat, està en el mandat que té el Parlament de Catalunya de voler dialogar, de voler estar a la taula, de voler trobar solucions. Fixin-se que la comunitat, algunes persones, alguns parlamentaris europeus o nord-americans comencen a expressar interès i perplexitat alhora per aquesta incapacitat de la mediació, per aquesta incapacitat de que a l'altra banda de la taula hi hagi algú per poder oferir solucions o alternatives o pactar pregunta, termini, majories i quan es podria celebrar un següent referèndum i les carències.
Diputats suïssos han vingut, no?, a observar aquest procés.
Sí, ho segueixen des de fa molt de temps. Per tant, aquells que pronostiquen que això no té cap tipus d'interès a nivell internacional, jo crec que, per exemple, els reiterats errors del govern espanyol van fent que molta gent segueixi molt de prop aquesta situació.
La CUP ahir no va voler entrar en aquesta qüestió. El que va dir és que calia insistir en que cal data i pregunta. S'ha de posar data i pregunta al referèndum en 2 mesos com a màxim, si no hi ha cap resposta de l'Estat al diàleg, o com ha d'anar això de la data i la pregunta? Com ho veu?
Bé, evidentment, si hi ha d'haver un referèndum, hi ha d'haver-hi data i pregunta. Hi ha un temps per cada cosa i no sé què més deia l'Antic Testament. Hi ha una cosa, la CUP no forma part del govern i, per tant, la CUP recolza parlamentàriament, però està en mans del govern l'administració dels temps i li puc donar testimoni de que el govern administra els temps per complir-los. Aquests 15 mesos es compleixen el proper mes de juny i vostè veurà que el mes de juny haurem complert amb aquest requeriment d'aquest grup parlamentari del Parlament de Catalunya.
I Oriol Junqueras, el vicepresident, va apuntar fa uns dies una DUI com a últim recurs. No sé si ho avala o com veu aquesta proposta que feia. Com a últim recurs.
Després del dia d'ahir suposo que té menys sentit que mai les declaracions del vicepresident Junqueras, perquè quan tot el govern treballa unit a favor del referèndum no s'han de contemplar, ni jo contemplo escenaris alternatius. El senyor Junqueras devia estar en la preparació de l'acte d'ahir i es devia haver coordinat amb la resta del govern. Tots tenim dies més o menys clarividents. Jo no contemplo aquesta via. Bàsicament, perquè el que ha de fer el Parlament de Catalunya a partir del referèndum és pronunciar-se a través del mandat que li envien les urnes. Per tant, nosaltres el que volem és que parlin les urnes. I quan hagin parlat les urnes, com molt bé es va dir ahir, el govern ha d'aplicar. No vull utilitzar aquest anglicisme, implementar, que s'utilitza tant ara, portar a la pràctica el mandat de les urnes. Per tant, jo no contemplo cap escenari alternatiu. Tots tenim dies més lúcids i dies menys lúcids.
Ara ja haurem d'anar acabant, però abans d'acabar m'agradaria preguntar-li si creu possible que el president Carles Puigdemont repensi seguir com a cap de cartell. I si és així, quin altre candidat o qui seria, creu, un bon candidat o candidata?
Miri, això li haurà de preguntar amb ell mateix. El president Puigdemont ha deixat molt clar, i permeti'm que digui que crec que sí que és la seva posició definitiva, la de complir aquest mandat. Com parlàvem abans de que els partits han d'estar a punt per qualsevol escenari, el Partit Demòcrata també haurà d'estar a punt en el seu moment per elegir un cartell electoral. Un partit polític no pot viure molts i molts i molts mesos sense un cartell electoral. Per tant, quan estigui tot enllestit, la pregunta, la data, serà el moment en el qual legítimament la societat entendrà i els nostres votants i la gent que expressa simpatia cap al nostre punt de vista entendrà que nosaltres també enfoquem l'elecció a través de primàries, a través de processos democràtics interns i oberts a la societat del nostre cap de cartell, tot al seu moment. La bona notícia és que hi ha un bon planter, que es diu, i em permetrà que, com que jo els conec i tinc amistat amb tots ells des de fa molts anys, no cregui que sigui el moment d'especular.
Vostè marxa ara cap a Estrasburg per les responsabilitats que vostè té al Partit Demòcrata a nivell internacional. També des d'allà serà un bon aparador per observar també les eleccions franceses que venen demà.
Crec que és un lloc per aprendre molt. Miri, el país on es van inventar els conceptes de dreta i esquerra, segurament els dos partits clàssics que s'encarnen dreta i esquerra no arribaran a la segona volta. I el senyor Macron té un terç dels seus votants que estan dubtant de si votar-lo o no votar-lo i que hem de veure com impacta el vot útil a partir de l'atemptat d'aquesta setmana en la consolidació o no. Per tant, perdoni que no li doni una resposta ni una predicció, però crec que França ens invita a reflexionar molt sobre la necessitat que tenim els partits polítics de posar-nos al dia. i quan fa quasi un any algunes persones no entenien perquè vam fundar un partit polític nou, que es diu Partit Demòcrata, crec que al cap d'un any s'entén molt més, perquè aquest és un partit obert, perquè aquest és un partit que, per exemple, un 20% dels seus associats no havien militat mai a Convergència, i perquè és un partit que vol sintonitzar amb noves realitats de la societat i vol repensar-se a partir de noves realitats. I els països i els partits, miri què passa a França, que no fan això, queden superats per onades de nous partits frescos que es posen al dia. Nosaltres volem ser part de la solució, volem ser part dels que donen respostes.
Senyor Jordi Xuclà, coordinador dels diputats i senadors del Partit Demòcrata, moltes gràcies per venir avui a Catalunya Informació. Li agraïm, doncs, en aquest matí que avui recordem especialment també la figura de Pere Tàpies, que vostè abans fora de micròfon també m'explicava, doncs, que li agradaria tenir un record per ell, perquè també l'ha seguit vostè molt a través de la ràdio.
Fixi, Pere Tàpies és una persona que en el seu moment era el cantautor i que després va ser el cantautor també molt bo i molt especialista en gastronomia, i demostra que la vida, les persones podem tenir diverses vides, diverses vocacions, i que les podem acumular, no? Hi ha una cançó d'ell que té una senzilla línia que diu: deixa que el temps circuli sense avisar. És el que li ha passat avui, amb un amor als 70 anys, no? Però mentrestant ha viscut i ha viscut intensament. I jo crec que és una de les lliçons que ens deixa Pere Tàpies, que hem d'intentar viure intensament, ens hem de treure les cabòries, les preocupacions que tots tenim, i intentar mirar les coses en positiu.
Doncs, senyor Jordi Xuclà, moltíssimes gràcies per haver-nos avui acompanyat a Catalunya Informació. Fins a una propera ocasió. Bon dia.
Moltes gràcies, molt amable.